Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per anar amb compte amb el vent i la mar. Fins a primeres hores del matí, el vent encara bufarà amb força a la meitat nord de l'Empordà, reforçant la sensació de fred d'aquest matí.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Les 8 d'aquest dimarts, 27 de novembre, un dels titulars del dia passa per Palafrugell, perquè l'Ajuntament preveu multes, 80 multes, per mala gestió de les escombraries. Unes multes que, en principi, són per infraccions lleus, perquè ja ho va dir l'Ajuntament ahir, que no s'han imposat encara aquestes multes perquè la qüestió està en estudi, però que segurament arribaran en una infracció d'uns 300 euros, perquè són infraccions lleus. De manera que no es preveu que hi hagi aquesta sanció màxima que podria arribar fins als 6.000 euros. Són multes, però, que s'han posat a particulars i també a establiments. Multes que es posen per no col·locar les escombraries on toca o no llançar-les a l'hora adequada. De tot això en parlarem avui, ens preguntarem per què s'imposen aquestes multes. Ja sabeu que a Palafrugell hi ha cert malestar amb com s'està gestionant tota la qüestió de les escombraries i la relació amb l'empresa adjudicatària, però també ens preguntarem per una imatge curiosa, que és la imatge que repartia ahir l'Ajuntament de Palafrugell amb el comunicat en què explicava com funciona tot aquest sistema de multes. I és una imatge que en principi fa bastant de respecte, perquè són moltes escombraries acumulades al voltant d'un mateix contenidor. I al costat hi ha un matalàs. La qüestió del matalàs sí que l'entenc, perquè un matalàs no cap en un contenidor. Però les escombraries, que en principi són bosses i garrafes d'aigua, estan col·locades al costat del contenidor, un contenidor groc dels envasos, que està ple fins dalt. I, de fet, moltes bosses surten d'aquest límit del contenidor. I la meva pregunta és, si algú arriba al lloc on... al contenidor, a la zona on hi ha els contenidors més propers a casa seva, i veu que el contenidor està ple, què és el que ha de fer? Ho ha de deixar al costat, com és el cas, i exposar-se a una denúncia? Ha de tornar les escombraries a casa? Ha de buscar quin és el contenidor més proper i per tant ha de fer, no sé, l'estona que tingui fins al proper contenidor? O potser és l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament qui s'hauria de preocupar perquè els contenidors no estiguessin mai plens? És la qüestió que avui intentarem resoldre amb l'Ajuntament de Palafrugell. Aquí tindrem el telèfon. Són les 8 i 3 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. La pesca del corall vermell estarà limitada a un mínim de 50 metres de profunditat, però tot i això les entitats ecologistes no estan conformes. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. L'ordre ministerial també limita la pesca a 25 quilograms anuals a Catalunya i entre maig i octubre, però des d'Amics de les Illes Formigues asseguren que no és suficient. Isabel Ruiz, secretària de l'entitat.
Fem una valoració negativa, perquè si bé restringeix la captura del corall vermell a 25 quilos per coraller, nosaltres el que volem és una moratòria.
El control de la prohibició es farà amb els tres efectius de la Secretaria General de Pesca a Girona.
L'aigua de l'Aixeta a Bellcaire ja torna a ser apta pel consum.
L'empresa gestora de l'aigua al municipi havia mostrat la preocupació després de les pluges del diumenge. Tot i això, no hi havia cap perill. David Font, alcalde de Bellcaire.
En cap moment hi havia cap perill.
L'aigua de l'Aixeta ja és consumible després de 5 dies d'espera.
Titular, tall, pim-pam. Molt bé, Gerard. La Rambla Antoni Vidal de Sant Feliu ja s'anomena oficialment la Rambla. Només la Rambla. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. El canvi ha estat després de la moció presentada pel grup municipal Guixos des del carrer, que no volia que la Rambla s'associés a Antoni Vidal, un mercader vinculat a l'esclavisme.
<t'en> La segona edició del Costa Brava Wedding Day ha aplegat gairebé 1.000 persones durant el cap de setmana. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. L'esdeveniment es va desenvolupar a la bòbila de Palafrugell i va comptar amb diverses activitats de tot tipus, desfilades, ponències, música en viu i degustació. Tanmateix, el que més va triomfar va ser la desfilada nupcial d'inauguració. En concret, s'hi van acostar 700 persones.
Una desena d'emprenedors i conferenciants visitaran el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge entre dijous i divendres d'aquesta setmana.
Exacte, el municipi celebrarà la primera edició del Congrés d'Emprenedoria. L'han organitzat Viver i Altamar, la plataforma d'empreses del municipi, en motiu de l'èxit que van tenir les conferències impartides per l'empresari Emilio Duró i el comunicador Víctor Krupers l'any 2016 i 2017, respectivament.
És dimarts, toca repàs esportiu, mala jornada per la majoria dels equips de futbol de la comarca. Laia Bodró. Laia Bodró, ara t'obrim el micròfon.
Bon dia. El Guíxols va desaprofitar una oportunitat d'or per reduir distància amb el líder i acaba la jornada tercer. El Palamós no va passar de l'empat contra el Cué.
Aquesta és l'actualitat informativa, però l'activitat cultural, lúdica i festiva del Baix Empordà... passa per Torroella de Montgrí. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem visitar la Fundació Mascort de Torroella, on podreu veure més de 180 imatges que repassen des del 1860 fins al 1960. 100 anys d'imatges que permeten explicar i veure la fotografia des de diferents punts de vista i converteixen el fons fotogràfic familiar en un llegat digne de ser estudiat i exhibit com un arxiu documental d'inqüestionable valor.
Hem tingut una nit de tramuntana... i ara hem d'actualitzar la informació amb el nostre meteoròleg, l'Albert Aparicio. Continuarà bufant el vent avui?
Bon dia. La jornada ha començat amb tramuntana a la meitat nord de l'Empordà, que anirà perdent intensitat amb el pas de les hores. La temperatura aquest matí torna a ser força baixa, amb valors que fins i tot són inferiors als 5 graus a l'interior de la comarca. Avui gaudirem d'un dia més assolellat que ahir, i això farà pujar lleugerament la temperatura màxima, fins als 16-17 graus. L'estat de la mar segueix alterat, amb mar brava, i per tant onades que poden superar els 4 metres d'alçada. La tendència és encalmar-se progressivament al llarg del dia. Demà tindrem un dia força semblant al d'avui, amb alguns intervals de núvols alts, però en general dominarà el sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Els dies 1 i 2 de desembre vine a la Gran Fira Comercial, Agrícola i Ramadera de Torroella de Montgrí. La Fira de Sant Andreu. Mercat d'artesans, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, la Fira del Record, campionat de coloms de raça, concurs de gossos d'atura, espectacles equestres, concerts, activitats per a tota la canalla. Una veritable festa, una mostra de la vitalitat cívica del nostre teixit associatiu i cultural. Els dies 1 i 2 de desembre a Torroella de Montgrí, torna a la Fira de Sant Andreu. Consulta totes les activitats a firasantandreu.cat. No te la perdis.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
del gos d'assís.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí a Ràdio Capital.
Passen 9 minuts de les 8 del matí. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha aprovat l'ordre ministerial que limita la pesca de corall vermell a l'Estat. A partir d'ara, a Catalunya només es podran pescar 25 quilos anuals de corall a un mínim de 50 metres de profunditat. Gerard Escaig.
L'aprovació d'aquesta ordre ministerial també marca una prohibició de pescar corall entre el novembre i l'abril. Amb aquest dictamen es preveu resoldre la preocupació de les entitats ecologistes. El neguit va arribar després que el govern de Mariano Rajoy donés 12 llicències de pesca de corall vermell. Tot i això, Isabel Ruiz, secretària de l'entitat Amics de les Illes Formigues, ha assegurat a Ràdio Capital que en fan una valoració negativa d'aquesta ordre ministerial.
Fem una valoració negativa, perquè si bé restringeix la captura del corall vermell a 25 quilos per coraller, nosaltres no és això el que volem. Nosaltres el que volem és una moratòria d'aquesta espècie en perill d'extinció, que és el corall vermell, per tota Catalunya, i si es vol extendre doncs, a la resta de l'Estat, el mateix.
Des de l'entitat també s'ha volgut denunciar que l'ordre ministerial havia d'anar acompanyada d'un estudi de l'estat del corall vermell, però Ruiz ha explicat a Ràdio Capital que no s'ha presentat cap document i ha criticat el govern espanyol actual.
Ens van comentar des del ministeri que, bueno, que portarien estudis, que ho avalaven, això no ho han fet. I a més es veu una manca de coordinació, no? Perquè una cosa és el que diu el Ministeri d'Agricultura, en Lluís Plana, i l'altra el que diu la ministra de Transició Ecològica, la Teresa Ribera, que aquesta no n'està assabentada. I de canvi de govern del PP als socialistes, la situació no ha canviat.
L'associació Els Amics de les Illes Formigues ha assegurat que no està bé que es segueixi pescant i que s'ha de limitar. És per això que demanen la moratòria per protegir l'espècie. Ara per ara, a Catalunya hi ha una prohibició de la pesca de corall vermell en aigües interiors fins al 2027 i a Espanya, amb la nova ordre, s'ha rebaixat a 150 quilograms anuals per pescador. El control de la pesca de corall vermell es farà mitjançant efectius de la Secretaria General de Pesca. Concretament són 3 a les comarques de Girona. L'equip s'encarregarà de limitar 25 quilograms la pesca entre el Cap de Begur i Arenys de Mar. És entre aquests dos punts que la pesca de corall és competència de l'Estat espanyol. En canvi, la Generalitat té la jurisprudència entre França i el Cap de Begur.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
l'èxit... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Les 8 i 12 minuts. L'Ajuntament de Palafrugell ha obert un expedient sancionador a 80 particulars i establiments per haver fet una mala gestió de les escombraries. Concretament, 21 de les sancions s'imposaran a privats i 59 a comerços. El consistori ha assegurat que, tot i que encara estan en fase d'investigació, tot apunta que la majoria d'aquestes infraccions són de caràcter lleu, amb sancions de fins a 300 euros, Miquel 40.
Però atenció, perquè les multes podrien arribar als 6.000 euros si la infracció fos molt greu. L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat un procés d'inspecció i sanció per la mala gestió dels residus, tant en persones particulars com en establiments. Ja el mes de juliol van anunciar que fins aquell moment s'estaven tramitant sancions contra 19 casos de persones que havien incomplert la normativa de residus. Segons va explicar el consistori, les denúncies responen a haver abandonat escombraries al carrer fora de contenidors, no separar correctament els residus o haver llançat residus de comerços més enllà de l'horari establert.
Per tot això tenim avui al telèfon en Jaume Palaí, que és regidor de Medi Ambient de Palafrugell. Senyor Palaí, bon dia. Senyor Palaí, bon dia. Tenim problemes per dur a terme aquesta connexió. De seguida intentem resoldre-ho. Senyor Palaí, ara potser sí. Senyor Palaí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara sí, sí, sí.
Sí?
Problemes de cables, els cables que a vegades, o sigui, per allò que te'n passa a casa, doncs també ens passa a l'estudi. Escolti, dèiem que ens volíem preguntar com es detecten aquestes infraccions que ja suman 80 des del juliol.
Sí, som en 80 des de juliol. Es detecten de diverses formes. La gran majoria són d'establiments a l'estiu.
Sí.
Llavors es detecten doncs, des dels inspectors que tenim que poden veure com s'aboquen residus fora de l'horari, perquè els establiments tenen el porta a porta i a vegades per la seva feina diària, per la complexitat de la seva feina, a vegades, com que l'estiu van de bòlit, doncs bé, tiren o poden treuen els seus residus doncs, fora dels horaris i els van a tirar en els contenidors domèstics, que això no poden fer-ho i coses d'aquestes així. I després, les altres coses, també el que estem fent és caracteritzacions de les bosses que veiem a terra i com trobem com trobem proves suficients de persones o ciutadans que han tirat aquelles bosses, doncs comencem un expedient sancionador, que és on estem en aquest moment.
Clar, això li anava a dir, hi ha una vintena de casos que són particulars. És a dir, això... ara m'ha cridat l'atenció això que deia de caracteritzar les bosses. Què s'intenta aconseguir amb això?
Bé, caracteritzar les bosses vol dir que nosaltres agafem les bosses, els obrim, inspeccionem el que hi ha dintre i si trobem una prova de que ja és d'algú, doncs llavors això és la caracterització.
I això és un procediment habitual, em crida l'atenció, és un procediment habitual en municipis que volen que es posen més seriosos en la qüestió del reciclatge?
Sí, sí. Nosaltres no és que hàgim inventat res, vull dir que això ja ve donat i és absolutament està absolutament legal, diguem així, està escrit.
És habitual. Clar, sí. Jo tenia el dubte, la fotografia que ahir adjuntaven en el comunicat, el contenidor estava ple i hi havia escombraries al voltant d'aquest contenidor, era un contenidor groc d'envasos. Què cal fer en aquests casos quan el contenidor, a l'hora de llançar les escombraries, està ple? Cal guardar-se les escombraries a casa? Cal buscar el que està més a prop sense tenir clar...
Cal buscar el que està més a prop, però també és veritat que nosaltres, i això és un error nostre, però l'empresa adjudicatària té l'ordre que ens vagi passant informació de que com en els llocs allà on es trobin plens, es trobin desbordats, de posar-n'hi un altre. Aquesta és la funció que estem fent nosaltres, sobretot a l'hora d'agrupar contenidors. Nosaltres vàrem començar a fer agrupaments de contenidors, ja fa bé com ara va entrar en l'equip de govern, i això ha funcionat bastant bé. Encara li falta, però ha funcionat bastant bé. El fet d'agrupar-los vol dir que hi ha més d'un contenidor en un lloc i a vegades n'hi caben més, pots posar-n'hi més. El fet dels desbordaments, hi ha diversos motius. Normalment, a vegades, en un mateix lloc, les coses funcionen perfectament fins que un dia, pel motiu que sigui, patapam, el tens ple. Els motius aquests que siguin poden ser diversos. Des de que un establiment que en té molts hagi emplenat, perquè no, aquell dia no ha pogut fer el porta a porta, i ha emplenat aquell contenidor de domèstic, i llavors resulta que els domèstics no tenen posto per posar-los-hi. O també podria ser el fet de que veïns de pobles, ciutadans de pobles veïns, que tenen problemes a l'hora de fer abocaments perquè els hi han tret els contenidors o tal, doncs venen aquí amb el cotxe, patapum, i emplenen amb un contenidor d'aquí. Si són fets puntuals, no fem res. Nosaltres, a la fotografia que vàrem passar, en allà no farem cap caracterització, perquè entrem primera, que és una... que el ciutadà va posar allò a terra al costat d'altres contenidors com el contenidor estava ple. Si allò passa diverses vegades, doblarem aquests contenidors. Però si és un fet puntual, per un d'aquests motius que he dit jo abans, doncs bé, mira, l'empresa que passa recull i ja està.
Clar, perquè si vostè parlava de l'agrupament de contenidors, és a dir, clar, això, agrupar-los vol dir que d'un altre punt se n'han de retirar. O se'n poden incorporar de nous?
Se'n poden incorporar de nous. O sigui, s'ha començat a fer un estudi de les necessitats de... I els agrupem. Agrupar-los vol dir que allà on abans hi havia 100 punts de bruts, diguem-ho així, un lloc de contenidor deixa ser un punt brut, ara n'hi ha 50 o 60. O sigui, hi ha 40 punts, dic números aleatoris, eh?
Sí.
Hi ha 40 punts que són molt més nets. Això en podríem explicar uns quants, eh? Vull dir que des de des de la plaça de Camp d'Emprats, de la carretera Tamariu, fins a... Bé, n'hi ha molts, al carrer Sant Pere, uns quants.
Llavors, aquí el dubte sorgeix... Ho dic perquè aquí hi ha molta polèmica, sobretot a les xarxes socials, i si hi ha polèmica a les xarxes socials, segur que hi ha polèmica a les cases. Que si jo tenia un contenidor a prop de casa, se me l'han emportat per reagrupar-lo, és lògic que aquesta persona estigui enfadada per dir, escolti, jo aquí ho tenia fàcil per reciclar. L'altra qüestió és... Això, qui decideix on es col·loquen els contenidors, perquè hi ha la sensació que és tot una mica aleatori. Ara hi ha contenidors aquí, ara es porten allà. Realment això és una decisió de l'empresa?
No,
l'Ajuntament hi participa?
No, l'empresa aquí no hi entra per res. O sigui, l'empresa, l'únic que fem treure contenidors de l'empresa, com l'empresa li és complicat o no és segur, de que els pugui recollir. Estic parlant, no sé, el carrellador de Calella. Els varen treure perquè el camió de recollida havia de fer més de 200 metres marxa enrere. Llavors això és absolutament... Bé, va contra la seguretat. I aquells els varen treure, els varen posar en mitjà Corbera. La decisió d'on es posen és nostra, és de l'Ajuntament. Nosaltres, els tècnics de l'àrea i jo mateix, anem i intentem posar-los en llocs allà on te molestin poc, perquè de la mateixa manera que hi ha una persona que diu, home, jo els tenia davant de casa i m'era fàcil, hi ha la persona, el veí, que diu, home, a mi davant de casa me feien mala olor, tenia brutícia, no els hi podia tenir, tenia mosques, tenia rates, tenia de tot, te diuen de tot. O sigui, hi ha el que no els vol a prop de casa teu, de casa seu, i hi ha el que els vol a prop de casa seu. Llavors, davant d'això, de la mateixa manera que hi ha gent que es queixa, que ho entenc, perquè se'ls hi han allunyat, hi ha gent que te diu, home, menys mal que els heu allunyat. Intentem posar-los en llocs allà on no hi hagi finestres, allà on no hi hagi balcons, tot i que no sempre és possible, perquè a vegades s'han de posar en algun lloc, però és el que intentem fer.
Acabo ja. Han adquirit nous contenidors o n'esperen adquirir de nous per poder augmentar aquesta capacitat de reciclatge?
Hem adquirit molts contenidors perquè, a més, hi ha un altre tema, que és que els iglús, els contenidors del Consell Comarcal desapareixen tots. El Consell Comarcal, que teníem una problemàtica a l'hora de la seva freqüència de recollida, bé, se'ls ha acabat el conveni que teníem l'Ajuntament i han d'anar traient... comencen a treure els contenidors que tenen. Llavors aquests contenidors s'han de suplir amb contenidors nostres que pugui recollir la mateixa empresa. N'hem comprat cap a 300, una cosa així, més o menys.
Ara sí, per acabar, tinc dos dubtes. El primer, si entenc que hi hagi gent emprenyada per com s'està gestionant aquesta distribució dels contenidors, perquè al final la qüestió és distribució i quantitat de contenidors, i si creu que l'empresa adjudicatària està fent bé la seva feina.
Sí, sabem que hi ha gent que està enfadada. De la mateixa manera que com es va implantar el porta a porta al centre de Palafrugell, la gent va haver-hi un enfadament generalitzat. I en canvi ara, tot i que només hi ha un 40% de gent que l'utilitza, l'altre tant per cent, suposo que agafen els seus residus i els aporten allà on hi hagi contenidors, que sol ser molt lluny del centre del poble, perquè al centre del poble no n'hi ha cap. Vol dir que això és una mica una forma de canviar el xip. Els residus, hem de començar a aprendre que els residus els hem de tractar igual que les coses que no són residus. Com anem a comprar lluny. No tothom té la panaderia, l'estanc, el diaris i la farmàcia i l'escola a prop de casa. Hi ha gent que ho té més lluny, però els residus és una altra cosa de la nostra activitat vital. I després la segona pregunta...
Que si està satisfet amb la feina de l'empresa adjudicatària.
Estem bastant satisfets. El 100% no, això no hi és mai. I tenim coses a vegades de que els hi recriminem i tal.
Com què?
Bé, a vegades els seus treballadors no actuen de la forma més curosa possible. I això des de temes que jo he vist personalment i que he agafat els gestors de l'empresa, en els que hi tenim una reunió cada mes. Abans no en tenien cap, no n'hi havia, va ser entrar i fer reunions de com funciona el seu d'allò cada mes, i els requeriments i les dallonses són constants, i això, a part de, no només requeriments, a part de que això és una forma de millorar molt el servei. Els hi vas dient, escolta, això què, i això què? I llavors de les queixes, a vegades ells també t'adonen el seu punt de vista, que bé, que a vegades és correcte, o podria ser, no sé.
Jaume Palai, regidor de Medi Ambient, gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar d'aquesta qüestió que és polèmica i que, juntament amb la qüestió urbanística, ja es van definint moltes de les temàtiques que en cada municipi definiran les properes eleccions municipals, i estic segur que aquesta qüestió de les escombraries sentirem a parlar en els debats electorals.
Acabo per dir, si me permets, doncs, de que nosaltres ara farem un paro en l'agrupament de contenidors, perquè primera perquè hem de veure què passa amb lo del Consell Comarcal, i el que farem és ara anar per fer punts de recollida de tancaments, de recollida de voluminosos, que això ha anat molt i molt bé, perquè tot el que hi ha dintre els voluminosos abans estaven al costat d'una farola, estem parlant de teles, pots de pintura, matalassos, que encara n'hi ha al costat d'un arbre i d'una farola, però que tot el que hi havia allà dintre els tancaments abans era fora i ara és a dintre.
I això en quin termini?
Això hem aprovat el pressupost ara la setmana passada, sí. I a partir del gener, que ja tindrem, disposarem dels diners, comencem a fer uns quants tancats més. Tampoc és que en facin masses, en farem 6 o 7 més pel poble, una mica per barri, per posar-los, i llavors ja estarà. Ja, més o menys, suposo que si llavors això funciona, ja ho deixarem, però donarem per acabat.
Perfecte, moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt bé, merci.
Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, quan són les 8 i 27 minuts. I com sempre que tenim una entrevista d'aquestes que volem inserir dins la informació, ens hem allargat, però tenim més notícies, perquè l'Ajuntament de Bellcaire ja ha anunciat que és possible beure aigua de l'aixeta. El problema provenia de les grans pluges del diumenge 18 de novembre que haurien contaminat els pous d'aigua del municipi. Tot i això, no s'ha recomanat beure aigua durant 5 dies, Gerard.
Restaurants on ciment...
No, aquest no és en Gerard, evidentment. Ara sí, Gerard.
En una circular s'ha fet públic que l'aigua de l'aixeta Bellcaire d'Empordà ja es pot consumir. Aquesta notícia arriba després de dues analítiques per part de l'empresa gestora de l'aigua al municipi, Sorea. L'alcalde David Font ha explicat a Ràdio Capital que tot i la contaminació per aigües tèrboles no hi havia cap perill.
Recomanaven, però en cap moment hi havia cap perill, per encara que es hagués begut en aquella setmana hi havia un perill imminent de res.
Les dues analítiques s'han fet durant aquesta última setmana. La primera ha estat el dilluns, on el resultat mostrava que l'aigua dels pous s'havia barrejat amb l'aigua de la pluja. Finalment, el dijous, el resultat de l'analítica ja ha donat positiu, anunciant que ja es podia consumir aigua de l'aixeta.
La via més emblemàtica de Sant Feliu de Guíxols ha canviat de nom. Ja no s'anomena Rambla d'Antoni Vidal, sinó que només la Rambla. El grup municipal Guíxols dels del Carrer va presentar una moció fa més d'un any per suprimir el nom d'Antoni Vidal. Des de Sant Feliu ens ho explica la Laia Bodró.
Antoni Vidal va ser un important comerciant ultramarí nascut a la ciutat el 1806. Però també va tenir, com va voler destacar Guíxols des del Carrer, vinculacions amb l'esclavisme. Jordi Llobera, regidor del partit.
Un cop hem sabut, i ho hem fet de manera documental i pública, que l'Antoni Vidal va ser un negrer, bé, no ens quedava altre que proposar que el seu nom es desvinculés de la Rambla, no? Per això vam fer-ho, per això vam fer la moció, i hem de pensar que, a més, és important, hem de pensar que no va ser un negrer qualsevol, l'Antoni Vidal, sinó que va ser un dels importants. Era un dels que tenia o que es coneixia com una factoria.
El partit considera que un personatge com Antoni Vidal no es mereixia continuar rebent aquest reconeixement. Un cop aprovada la moció, la Rambla es passa a anomenar oficialment amb el nom que la gent l'anomena, la Rambla.
En tot cas, nosaltres ens sentim molt satisfets perquè podem dir que, en certa manera, no, hem contribuït des del grup municipal a fer una mica de justícia social, no? Com va dir una vegada un company del grup, doncs, bueno, ara aquestes, però perquè es calcula que la naviera d'en Vidal va transportar entre 50 i 60 mil persones d'Àfrica a Cuba, no? Per tant, podem dir que, bueno, que ara no, les ànimes d'aquestes persones, doncs, descansen en pau.
No es descarta que en un futur la comissió de nomenclàtor proposi un altre nom per afegir el curt nom actual.
Ara mateix són 9:15 del matí. Seguim el Supermatí de Ràdio Capital. La segona edició del Costa Brava Wedding Day ha aplegat 950 persones durant aquest cap de setmana, sobretot divendres. En concret, 700 persones van acostar-se a la bòbila de Palafrugell per gaudir de la desfilada inaugural, Judit Saez.
Sí, aquesta va començar a les 9 del vespre i es va dividir en dues parts. En primer lloc, 12 botigues locals van presentar roba casual i de festa per tota mena de públic i edat. I així es va donar lloc a la segona part, en què es va mostrar les últimes tendències de moda nupcial per nuvis, núvies, nens i nens. Enguany es va fer una segona desfilada el dissabte i van col·laborar botigues de roba que van presentar les millors propostes per aquesta temporada 2019. A més, també van assistir professionals d'altres sectors més enllà de la moda tèxtil. Per exemple, la joieria Pardo, Magda Floristes o les perruqueries Bassols 47 i Esos Pelos. Durant l'esdeveniment també es va gaudir de música en viu a càrrec de Gostrizo i de Balchic i de ponències d'especialistes del món nupcial. Doncs es va aconsellar sobre el menú i la barra de còctels ideal per un casament i com fer una cerimònia civil perfecta. Per acabar el Costa Brava Wedding Day, l'empresa organitzadora La Clau Events and Weddings va presentar el decàleg per contractar un wedding planner i va donar consell sobre la decoració floral i la decoració de taula. Finalment, un vermut electrònic a càrrec de Sibarita i Costa Brava DJs va concloure l'edició.
I per això avui tenim al telèfon la Clàudia Torrelles, que és CEO i fundadora d'aquest Costa Brava Wedding Days. Senyora Clàudia Torrelles, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que sembla, pel comunicat que van emetre ahir, que estan satisfets de com ha anat aquest segon Costa Brava Wedding Day.
Sí, estem molt contents del resultat amb aquesta segona edició. De fet, és la primera edició que fem a l'Espai La Bòbila de Palafrugell i bueno, estem molt i molt contents de tota la rebuda de gent que hem tingut. Uh-huh. I molt contents per tota aquesta gent que ha vingut durant tot el cap de setmana.
Aquestes 950 persones, al voltant d'un miler, això supera les expectatives o ja s'esperaven aquesta quantitat de persones?
No sabíem quanta gent vindria. La gent em preguntava quanta gent vindrà i dic que esperem que molta, però no podíem quantificar-ho, ja que l'any passat, quan es va fer la primera edició, vam fer un format molt reduït i, com bé diu el nom, que és Costa Brava Wedding Day, estava pensat per fer-ho un dia. El que passa que aquest any, doncs, la infraestructura, tots els que hem estat implicats, ens ha donat peu a poder fer-ho per més dies. I una de les principals... el que va ser més referent va ser la passarel·la del divendres, no? Que els comerços de Palafrugell també van estar implicats i això també ens va portar molta gent.
Aquesta vessant del Costa Brava Wedding Day, que vol descobrir aquestes últimes tendències en moda nupcial, no sé si... jo ara m'ho plantejava, perquè per les persones que no han assistit a aquesta passarel·la, no sé si ens hem d'esperar en moda nupcial coses molt diferents al que ja tenim, estem acostumats al vestit del nuvi i al vestit de la núvia completament blanc, això, allò més tradicional.
Bueno, aquí una miqueta el que es va voler mostrar són vestits una miqueta més atrevits. Mm-hmm. Jo sempre dic que a les fires acabes mostrant el que poder molta gent no s'atreviria a escollir i a propostes una mica diferents, ja sigui tant amb la moda nupcial com també amb temes de decoració. totes les empreses que hi han estat implicades han mostrat coses més extravagants, no? Per acabar de captar i per ensenyar aquestes futures parelles que no tot sempre és el vestit blanc clàssic. Llavors, en moda nupcial van haver-hi propostes amb doble faldilla, propostes de pantaló per núvia, diverses opcions que es desmarcaven una miqueta del típic vestit clàssic blanc.
A quin públic busca adreçar-se el Costa Brava Wedding Day? Gent de la Costa Brava, gent allò que puguin ser turistes o persones que vinguin a passar el dia a la Costa Brava i puguin assistir, persones que estiguin interessades, comerciants de la zona. Quin és el target d'aquestes jornades?
No, el target principal són parelles, futures parelles que estiguin pensant casar-se. L'edat està entre els 25 i 34 anys, que és l'edat on ara la gent, bueno, diguéssim que es casen. I aquest any vam comptar amb gent de tota la zona de la Empordà, Costa Brava i també del Gironès. Teníem parelles que venien de Girona, venien de Lloret de Mar, d'Arbúcies, més de l'interior, no? Sí que és cert que són més les parelles d'aquí de la zona, perquè com que estem, bueno, potenciant una miqueta la zona de Costa Brava, són parelles que decideixen quedar-se per aquí i vagin per de Costa Brava. Llavors, parelles que siguin més de l'interior i es casin a muntanya, poder no els interessarà l'espai ni els interessarà la fira si els proveïdors que hi estan participant són d'aquí. Però principalment són parelles. També vam tenir visita de proveïdors, de clients potencials i també, per suposat, doncs, de familiars de totes aquestes parelles.
Clar, també es proposen llocs idíl·lics per casar-se aquí a l'Empordà. Parlo, per exemple, d'aquesta aposta que va fer l'Ajuntament de Palafrugell per fer casaments a la platja de Calella. No sé si hi havia també un apartat en què s'expliquessin zones on es podien fer aquestes cerimònies.
Sí, comptàvem amb un punt d'informació de l'IPREF, de l'Institut de Promoció Econòmica, on explicaven tots els requisits per poder fer els tràmits per casar-se a la platja, que, bueno, a través del web que es va crear Wedding Palafrugell hi ha tota la informació, però també es va voler tenir un punt d'informació en viva i en directe, no, que es diu, per poder solucionar els dubtes de totes aquestes parelles que passaven per la Costa Brava Wedding Day.
I també un dels aspectes és això, com fer una cerimònia civil perfecta. I jo el dubte que tinc des de fa temps és quins passos s'estan fent per intentar allunyar el format d'una cerimònia civil del d'una cerimònia religiosa. És a dir, jo a vegades em pregunto per què els nuvis han d'estar davant de la gent asseguda tot en files com si estiguessin a l'església. No sé si hi ha alguns moviments en aquests aspectes.
Bueno, el 90% dels casaments, ja siguin civils o religiosos, sempre s'opta pel mateix format, passadís central i cadires als costats. Sí que és cert que, depèn de l'espai on sigui la cerimònia, sobretot si és civil, es pot optar perquè la gent estigui de peu o no tothom estigui assentat, o muntar-ho de forma una miqueta més diàfana i més oberta o sense tant d'ordre per crear un ambient, bueno, més informal. Però sí que és cert que quan planteges fer un casament, ja sigui civil o religiós, bueno, religiós òbviament no tens gaire marge de canviar, però en casaments civils que solem muntar, doncs, en jardins o platges o miradors o finques privades o qualsevol espai a l'aire lliure, és difícil treure del cap la idea de fer un passadís central, no?, que entrarà el nuvi tot seguint la núvia, a fer algo completament diferent. Vull dir, la gent també, el punt aquest de tradicional, també li agrada.
Perfecte. Clàudia Torrelles, fundadora i CEO d'aquest Costa Brava Wedding Day a Palafrugell, que s'ha celebrat aquest cap de setmana amb una afluència d'un miler de persones. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment, gràcies.
Ara, quan passen 10 minuts de dos quarts de 9 del matí, ara és moment de l'actualitat esportiva. Cada dimarts repassem els resultats esportius de la jornada amb la Laia Bodro i comencem amb la primera catalana grup 1. El Palamós no pot amb el CUE en un duel sense gols.
El Degàs continua mostrant irregular a casa, on només ha sumat dues victòries en el que portem de temporada. El diumenge no va poder passar de l'empat a 0 amb el Farners, que fins aquesta jornada era el CUE de la categoria. Al primer temps, els dos equips van disposar d'alguna ocasió per avançar-se, però cap es va materialitzar. A la segona part, el Palamós va tenir el control del partit, però el Farners va dur la iniciativa en quant a ocasions clares. Només una gran actuació de Quinti va evitar que el Farners s'emportés els 3 punts. El Palamós continua tercer amb 22 punts, a 10 de distància dels líders, el Girona B i el Vilassar, i amb el Lloret ben enganxat al darrere a només un punt.
El Guíxols deixa escapar una oportunitat d'or d'acostar-se al lideratge, perdent a casa contra el Cassà.
Res li va sortir bé a l'equip blaugrana, que no va poder remuntar un gol matiner del Cassà. Tot i dominar el joc i disposar d'ocasions, el Cassà es va saber situar i defensar el resultat fins al final. Si amb el resultat en contra no en tenien prou, Briz i Toribio van haver d'estar substituïts per lesió. El Guíxols ho va intentar fins al final, obligant el porter del Cassà a lluir-se, però finalment no van remuntar. La derrota és més dolorosa després de la de l'Escala, que va donar la sorpresa perdent el camp del CUE, i de la victòria al Bescanó, que ja és segona a la classificació. També segona catalana, el Vilartaga es va superar el Mercadalam per 1-2 i suma 3 punts més, però continua en zona de descens. José Cabrera, entrenador del Vilartagas.
Primera part domini clar, nostra, total, vale? L'equip va sortir molt bé, en un camp molt dur, va ser molt superior a totes les línies. Ells no van xutar ni una vegada a porteria en tota la primera part. Nosaltres va fer dos gols. La segona part sabíem que ells apretarien, però bueno, no ens vam estar molt bé i clar, els últims 20 minuts van patir. Ells van apretar, estàvem en 10, l'equip va defensar molt bé, el gol ens fan en un rebot, bueno, l'equip va saber patir, però crec que ens van portar els 3 punts merescuts.
Els Ganxons continuen 15ens amb 12 punts empatats amb Porqueres i Besalú.
El grup 15 de la tercera catalana, empat d'or del Torroella al camp del líder Emporia Brava Castelló.
Els torroellencs van avançar-se a la mitja hora de joc, però només 5 minuts més tard, l'Emporia Brava Castelló va empatar el partit. Tot i aquest punt de prestigi, el Torroella veu com el Begur, que va golejar a casa al Cabanes per 5-1, el supera a la classificació i es situa segon. El quart classificat, el Bisbalenc, va empatar a casa contra el Vila-Sacra i es distància de les places descents. El Pals no va poder contrallençar i va perdre a casa per 0-3.
I també a tercera catalana, el grup 16, el Palafrugell, goleja Vidreres i continua lluitant pel lideratge.
Els blancs i negres van tenir el partit controlat en tot moment, però no va ser fins al segon temps quan van materialitzar la seva superioritat. Eric Jiménez va redonir el resultat amb 2 gols a la recta final, pujant el marcador al definitiu 1-4. L'altra cara de la moneda va ser l'Aro, que es va veure superat pel Tordera, per 2-1. Amb aquesta derrota cauen fins la quarta posició. Els altres resultats de la categoria van ser Saoleda 1, Hostalric 1, Malgrat 2, Calonja 1 i Sant Antoni 0, Lloret B 6.
Anem molt ràpid perquè ja tenim aquí en Josep Lluís Vidal preparat. De seguida el saludarem quan entri a l'estudi. Però tenim notícies pel que fa a l'actualitat general, catalana, espanyola i de la resta del món. La primera jornada de vaga de metges continua, avui arriba la segona jornada, ahir amb un ampli seguiment a l'atenció primària. La disminució de les visites diàries és un dels esculls principals en les negociacions per poder desconvocar les aturades. Alba Lejide.
Sobre les xifres concretes de seguiment, hi ha divergències en funció de la font. El Departament de Treball la xifra en el 44,76% al matí i el 48,42% a la tarda als centres de l'Institut Català de Salut, mentre que Metges de Catalunya ha sigut situat la participació en un 77% en ambdós torns.
La Fiscalia suposa la recusació del magistrat del Suprem Manuel Marchena pel judici de l'1 d'octubre. El Ministeri Públic considera que no hi ha raons objectives que vinculin el president de la Sala Segona i el Tribunal i del Tribunal amb el WhatsApp del senador del PP Ignacio Cosidó.
Així considera que no hi ha cap raó objectiva que vinculi Marchena amb el WhatsApp enviat pel senador del PP Ignacio Cosidó, on deia que el partit podria controlar la sala. De fet, creu que la renúncia de Marchena a presidir el Suprem i el Consell General del Poder Judicial evidencia la seva honestedat ètica i intel·lectual, per deixar fora de dubtes la seva independència i la del poder judicial en general.
I arrenca el judici per la sortida a borsa de Bankia, que tornarà a seure Rodrigo Rato al banc dels acusats. Un total de 34 acusats s'enfronten a penes de fins a 12 anys per estafa als inversors i falsedat de comptes.
El tribunal haurà d'aclarir si es va maquillar la informació de l'entitat per sortir a borsa, ja que un any més tard l'Estat va haver de rescatar l'entitat injectant més de 22.000 milions d'euros. Entre els acusats es troba l'exministre i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, que ja està empresonat pel cas de les targetes Black.
I després de tota aquesta informació, que ha estat molta, avui, dimarts 27 de novembre... Quan són 3:15 del matí, és el moment del comentari de la xef Lola Puig.
El quilòmetre zero cada vegada més visible. Aquest ha sigut un cap de setmana de consumisme desmesurat, sovint sense pensar en si allò que es compra és o no necessari. Algú deia, el capitalisme és sexy, és molt bo generant desig. No obstant, jo tinc la sensació que últimament hi ha molt més consciència a l'hora de consumir, que es prioritza territori, i si pot ser fet a mà, amb ingredients respectuosos amb el medi ambient, mètodes antics i de varietats ancestrals. Tant és així que la propera setmana tenim dos grans esdeveniments a la nostra zona, totalment quilòmetre zero. El dissabte 8 de desembre, que és el desè aniversari dels ecomercats Mont Empordà, que són uns mercats itinerants de producte ecològic de gent de casa, quilòmetre zero, als pobles de Rupià, Corçà i Torroella de Montgrí, tots els dissabtes de l'any. Justament en el mercat de Corçà, el dia 8, posen l'olla grossa dins la petita i ho celebren fent una gran festa amb xocolatada, xicung, titelles, swing, dinar amb sorteig, poesia, i a la tarda concert de rock, blues i al final rumbes a tort i a dret. I l'endemà, dia de Santa Eulàlia, el diumenge 9 de desembre, a Cruïlles fan el ja tradicional Pagès de Ferro, que és un concurs d'habilitats i forces i força. I la novetat d'aquest any és el mercat quilòmetre zero de productes de menjar, productes artesans i de decoració de producció pròpia. Els interessats en aquest esdeveniment podeu mirar tota la programació a la web de Visita Empordanet. Jo us proposo canviar el divendres negre, perquè al final del dia ens hem enfosquit en veure que inconscientment ens hem gastat tot el que portàvem, per la satisfacció de fer un consum responsable alimentant els productors veïns, respectuosos amb el medi i incentivant l'economia local, que és a la llarga, la que ens retorna a curt termini.
Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest i molts altres comentaris a radiocapital.cat. De seguida, tenim aquí en Josep Lluís Vidal. Abans, l'agenda. A Torroella de Montgrí podem veure l'exposició de fotografia Vides privades i històries compartides. Martí Seguer.
Concretament a la Casa Galivern, la seu de la Fundació Mascort. L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges originals i reproduccions que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta amb més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX, on s'hi observen alguns dels primers procediments fotogràfics amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història de la fotografia i posen en valor la importància dels fons familiars com les fonts de coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques. D'aquesta manera es presenten 100 anys d'imatges que permeten explicar i veure la fotografia des de diferents punts de vista i converteixen el fons fotogràfic familiar en un llegat digne de ser estudiat, exhibit com a arxiu documental d'inqüestionable valor i a través del qual es poden desgranar diferents aspectes, tant de la història de la fotografia i dels fotògrafs que la van fer possible, com de la societat.
I al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, ja ho sabeu, podeu visitar una exposició de 15 escultures de gran format.
Tot fent una passejada pel parc, Manel Álvarez ens presenta una quinzena d'escultures de gran format provenents de les sèries d'Àfrica i de l'Antic Testament. Amb la primera es deixa fascinar pel primitivisme africà, conscient s'allunya de la imatge naturalista, creant mitjançant l'abstracció formes noves i reals, donant un tractament contemporani al primitivisme africà. Amb la segona reinterpreta des de la vessant escultòrica textos de l'Antic Testament. L'artista treballa amb diferents materials, per exemple, la fusta, l'alumini, el marbre, el granit, el ferro, el llautó, el bronze, les pedres calcàries... Tot això ho podré veure, recordeu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.
Moltes gràcies, Martí. I ara sí, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
I com sempre, amb les sintonies d'en Josep Lluís Vidal, que no volen, no volen sortir, mira, però és que sempre, això m'encanta de tu, perquè no sé què tens que...
Imagina't que no fas res, però vaja.
Ara, mira, i a més sonen fort quan no se les espera.
Quan han de sonar, no?
Clar, mira.
Doncs escolta, jo estic molt content avui perquè he aconseguit que el micròfon es mantingui ferm en el trípode sense haver d'aguantar-lo amb la mà, o sigui que... Per mi comença molt bé el dia, eh?
Que tenies aquest problema?
Sí, de fa molts mesos, a més.
Ah, mira.
I avui, mira, no sé per què, s'aguanta sol.
Escolta, la primera notícia tecnològica que hem d'explicar avui passa per aquest moment.
Marco B is reported there in Bent Pipe. Still waiting on A.
Copy that, thank you.
De fet, aquest és un moment previ a que passés aquesta notícia. Això és el que es vivia a la NASA durant tota aquesta matinada. Està... Josep Lluís?
Sí, això ha estat... No aquesta matinada, això va ser a hora catalana ahir al vespre, a les 8 i un minut concretament del vespre, hora catalana, quan s'arribia el senyal des del Mart, des de la sonda, la nau, que havia aconseguit aterrar, aquí sentim els aplaudiments del centre de control...
No sé si és l'aterratge, perquè jo he agafat un punt aleatori de l'hora i mitja que van transmetre a YouTube, però mira, posem-ho ben fort per si de cas aquest és el moment exacte en què...
Aquest és el moment, aquest és el moment.
Bé, mira, sí.
Aquest és el moment, és el moment. Això, doncs, teòricament, si no em faria els càlculs, era les 8 i un minuts del vespre a hora catalana quan s'havia de rebre el senyal de la nau procedent de Mar, indicant que havia aconseguit fer l'aterratge amb una missió que era realment complicada a nivell tecnològic, a nivell científic. Si et sembla, fem un repàs de com ha estat això. És un viatge que ha durat gairebé 7 mesos. 6 mesos i mig, una mica més. És que hi ha una distància considerable, 145.000 quilòmetres entre la Terra i Mar. És una missió que ha de durar 2 anys terrestres, que és un any marcial, els anys de Mar duren el doble que els de la Terra, l'òrbita és gairebé el doble, i aquesta missió té com a objectiu estudiar en profunditat tant el subsol com la superfície de Mar, del planeta vermell, preparant una mica el terreny, per dir-ho així, de manera col·loquial, per possibles, de fet, possibles no, ja confirmades, missions humanes cap al planeta vermell previstes per l'any 2030. Clar, es tractaria d'un viatge molt arriscat, perquè primer hi ha molta distància i és una missió doncs, que requeriria planificar molt bé les coses per evitar sorpreses, per evitar pèrdua de vides humanes i una inversió de diners descomunal, d'acord? Doncs això, com comentàvem, era una missió bastant arriscada perquè la nau, de fet, és una cosa molt petita, és una sonda que porta tot una sèrie d'instruments fonamentalment nord-americans, però també hi ha la col·laboració de científics russos i fins i tot algun espanyol que ha col·laborat amb la incorporació de sensors de velocitat. Ha viatjat a 20.000 km per hora. 20.000 km per hora és la velocitat màxima que ha arribat a assolir la nau quan entrava a l'atmosfera de Mart. I llavors, aquí hi ha tota una sèrie d'enginyeria que jo, quan ho estava llegint i ho estava veient, i a més hi ha un vídeo més a YouTube que recrea la simulació de com s'ha fet aquesta arribada, aquest aterratge, i és tota una sèrie de petits invents i enginys per poder posar una nau tan petita i amb un... i a més a més enviada a distància i controlada a distància d'aquesta manera. Per exemple, quan entrava en contacte amb l'atmosfera de mar, que anava a aquesta velocitat, a 20.000 km per hora, aquí hi ha un risc de desintegració directament, no? O sigui que la temperatura que solia la nau en aquells moments era de 1.500 graus centígrads, imagina't. Una temperatura, doncs, feia una mica de caloreta, no? Per entendre'ns.
Sí, sí. No,
no. El cas...
Amb la fred que està fent últimament...
Sí, aquests contrastos són una mica...
Home, diuen que el contrast és bo per la pell, no...
Ah, sí?
Sí, diuen que les diferències... Bueno, per això quan vas a un balneari tens aquestes dues piscines fredes i calentes, no?
Doncs mira, mai m'ho havia parat a pensar. Jo sempre que fa fred se'm tallen els llavis.
Clar, sí.
Bé, no sé en quin moment s'hem posat a parlar d'estètica, eh?
En tot cas, que això, que hi havia una temperatura... altíssima
de 1.500 graus, altíssima. És a dir, no és que la temperatura sigui aquesta, però sí que la nau arribava a assolir aquesta temperatura. Per això portava tot una protecció, una espècie d'armadura, no?, per entendre'ns, que la protegia d'aquesta temperatura. Però clar, aquí hi havia també una operació molt complicada d'aterratge. Una, que era quan arribava a un punt en concret s'havia de desplegar un paracaigudes que frenés bruscament la caiguda, o sigui, que reduís dràsticament aquests 20.000 km per hora. Saps com quan vas en avió i l'avió toca a pista quan fa l'aterratge i de cop i volta s'obren els alerons i notes aquella frenada, saps?
Això que fa...
Sí, exacte. Sí. Doncs això, però multiplicat per molt més, no? Perquè la velocitat, evidentment, és molt més alta. I després, per acabar de fer un aterratge suau, és a dir, clar, un equip d'aquest tipus, si el que fa és impactar contra el terra, doncs, vale, molt bé, hem aconseguit que aterri, però sense fet malbé, del cop, no? Doncs s'han desplegat, una sèrie de minicoets propulsors que emetien força en sentit contrari, mm-hmm, val? I llavors feien que l'aterratge fos suau. Mireu el vídeo, si et sembla, el podem intentar buscar per YouTube i el compartim amb el web de Radio Capital.
Sí.
Perquè realment és curiós de veure, eh?
Escolta, tenim 2 minuts comptats. Avui t'he de demanar perdó perquè hem anat molt pillats durant tot el programa. Tenim 2 minuts comptats. Quina de les dues notícies que quedava prefereixes explicar?
Doncs de les altres dues notícies, mira, jo crec que el més interessant per les repercussions que pot tenir en el mercat espanyol és la nova companyia de telefonia mòbil Lobster, que començarà a funcionar a finals d'aquest any i que té la seva seu a Gibraltar i que s'ha dirigit al mercat dels britànics que resideixen a la península Ibèrica, fonamentalment a la costa de Catalunya i Balears, que és on se concentra una gran població britànica. Ara, per exemple, doncs aquí a la costa, en llocs propers, a part de l'Empordà, també tenim a Lloret de Mar, al Maresme, a Calella, doncs hi ha una concentració important de britànics, no? La xarxa, o sigui, aquesta companyia farà servir la xarxa de Telefònica i no començarà a oferir serveis fins a finals d'any i a partir de l'any vinent, de principis de l'any vinent, ja podran adquirir-se els seus serveis en botigues físiques.
Val, i això és una empresa, clar, és, com que està, té seu a Gibraltar, és una empresa britànica...
Sí, que... dirigida sobretot al mercat britànic, però, a més, el seu punt diferenciador és que tota l'atenció al client serà en anglès, i també, doncs, el que expliquen en la nota de premsa és que volen transmetre els valors i la manera de fer britànica, anglès en general, no?
Uh-huh. Bueno, caldrà veure com... però això ja en parlarem un altre dia, no obrim ara el debat, però com canviarà la relació tecnològica amb el Regne Unit un cop s'activi el Brexit a partir del març.
Sí, que aquí també tenim molt a parlar.
Tenim tema aquí. Josep Lluís, moltes gràcies. Molt interessant avui la qüestió de l'aterratge a Mart i, no sé, fins al 2030 doncs, tenim temps d'anar parlant a veure si s'acosta, si realment hi ha un aterratge humà al planeta.
I sobretot durant tot aquest temps esperem que ens arribi molta informació, fotografies i dades del planeta vermell per conèixer-lo una mica millor.
Exacte. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment, adéu.
Fins dimarts. Ràpid, acabem el supermatí amb el temps i l'Albert Aparicio.
La tramuntana encara ho farà amb alguna ratxa moderada o forta aquest matí, a la meitat nord de l'Empordà i a la zona costanera. Anirà perdent intensitat al llarg del dia. La temperatura mínima serà baixa al matí i a la nit, rondant o fins i tot baixant dels 5 graus, i una màxima que avui puja lleugerament respecte a ahir, degut a la presència de més sol, i es situarà al voltant dels 17 graus. L'estat de la mar segueix alterat, amb mar brava, però amb tendència a encalmar-se amb el pas de les hores. Demà el temps serà semblant, amb força presència del sol i alguns núvols alts.
Fins demà!